Rebuig frontal de polítics, empresaris i sindicats al nou intent del BBVA de quedar-se amb el Sabadell. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després que el Banc Sabadell va rebutjar dilluns la proposta de fusió que li havia fet al BBVA, l'entitat d'origen basc ha sorprès avui amb una OPA hostil, Joan Bota.
El BBVA no millora l'oferta als accionistes del Sabadell, però amb aquesta OPA, que ha agafat pràcticament tothom a contrapeu, ja no queda lligat per cap compromís de mantenir plantilles o seus.
Com justifica aquest moviment el BBVA a Madrid, Àngels Lafuente?
Doncs el president de l'entitat basca, Carlos Torres, argumenta que és una gran operació per a les dues entitats, que són complementàries. El Banc Sabadell, ell, més dedicat a les pimes, i el BBVA, que opera amb clients minoristes. Per tant, l'oferta d'una acció de l'entitat basca per cada 4,83 de les del Sabadell beneficia a tots els accionistes. Torres afegeix que ara és el moment idoni per llançar l'OPA.
Tenemos una perspectiva positiva de lo que puede ocurrir en España y ese es un buen contexto para la transacción que proponemos, para la oferta que hacemos a los accionistas de Banco Sabadell.
Tant el govern català com l'espanyol veuen amb molt recel l'OPA del BBVA pels efectes negatius pels clients i per les empreses que, amb menys competència, tindrien menys crèdit i, a més, més car.
Sentiu el president Pere Aragonès i el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
L'economia necessita més entitats financeres amb presència i amb capacitat de decisió des de Catalunya i no des d'altres llocs.
Nosotros tenemos la última palabra a la hora de tener que autorizar la operación de fusión.
Aquesta OPA del BBVA al Sabadell marca avui la campanya electoral que encara la seva recta final.
S'hi han referit, entre altres, Salvador Illa, Carles Puigdemont i Jéssica Albiach.
Toda Cataluña dice no esta OPA. Por el fondo y por las formas. Es una OPA hostil, por tanto no acordada, y por el fondo no beneficia en nada a la competencia.
Crec que ha de ser contestada. I ha de ser contestada amb força. Per part de les institucions, esperem que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat aquí, ha de ser contestada amb dret i amb justícia.
El sector bancari no té límits. I hem de ser nosaltres qui li parem els peus.
Mentrestant, al Pròxim Orient, decepció d'Israel amb els Estats Units després que a les últimes hores el president nord-americà Joe Biden els hagi advertit que aturaran algunes entregues d'armes si Israel envaeix la ciutat de Rafah, al sud de Gaza. Corresponsal, Roser Oliver Olivella.
Els gabinets de guerra i de seguretat israelians decidiran aquesta tarda com abordar la nova postura dels Estats Units, una crisi que podria implicar un important canvi de relació entre els dos països.
I avui, 9 de maig del 2024, fa exactament 40 anys del primer trasplantament de cor que es va fer amb èxit a Catalunya.
El va fer el cirurgià Josep Maria Caralps de l'Hospital de Sant Pau, que recorda així la reacció a la proposta del trasplantament del pacient Juan Alarcón, que tenia 29 anys.
Ell em va mirar una mica sorprès i em va preguntar quants havíem fet. Jo li vaig dir que cap, que aquell seria el primer, però que estigués convençut que aniria bé, perquè estaven molt preparats. L'endemà el vaig anar a veure i em va dir d'acuerdo.
Alarcón va morir al cap de 9 mesos per un rebuig del cor trasplantat. 4 dècades després d'aquella operació pionera, ara es fan entre 50 i 60 trasplantaments de cor cada any i les taxes de supervivència han crescut exponencialment.
Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Diríem que dia complicat pels culers amb l'eliminació del Barça de bàsquet a l'Eurolliga i la classificació del Madrid per la final de la Champions de futbol.
Classificació, a més, amb polèmica arbitral. Com és habitual, l'àrbitre va anul·lar un gol del Bayern a l'últim minut, que empatava el partit per un fora de joc que no era. El club blaugrana, però, avui intenta aixecar els ànims amb una bona notícia. Pau Cubarsí renova fins al 2027. El central de 17 anys millora el sou i tindrà una clàusula de 500 milions d'euros.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, tingueu en compte que hi ha congestió a la P7 entre l'Ametlla de Mar i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits per unes obres. A la C-17, aturades a Mollet pel mateix, sentit Girona. Hi ha un accident a la B-224 a Martorell i això origina un embús a la carretera, en aquesta carretera, entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell i afecta l'accés des de la P7. I també hi ha trams d'aturades a les rondes de Barcelona sentit Besòs. Aquesta és la situació hores d'ara.
Això és la situació del trànsit, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim en aquesta escalada de les temperatures cada dia d'aquesta setmana.
Sí, escalada de temperatures i temps tranquil i força estable. Algunes nuvolades de tarda, a diferència del trànsit, que sentíem unes quantes incidències en el temps, no n'hi ha. I d'aquí fins al diumenge electoral, doncs això, més calor, temps tranquil i poca cosa més. Potser la setmana vinent, no tant dilluns, però sí a partir de dimarts, possibilitat d'aquells ruixats del maig. Del maig, cada dia un raig.
Molt bé, doncs estarem pendents la setmana que ve. De moment gaudim d'aquesta calor. Francesc Moni, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El BBVA passa a l'atac i avui ha sorprès tothom anunciant una OPA hostil per quedar-se al Banc Sabadell. Una maniobra que no requereix negociació i que s'adreça directament als accionistes. Ho fa amb les mateixes condicions que havia plantejat a finals d'abril i que l'entitat de Josep Oliu ja va rebutjar categòricament. Avui, qui s'hi ha mostrat totalment en contra són els governs català i espanyol, a banda dels sindicats o l'empresariat català. Hi veuen riscos per l'elevat grau de concentració i pels efectes sobre la plantilla i les oficines. L'oferta de compra, que ja no és amistosa, ha premiat les accions del Sabadell a la borsa, que ara pugen més d'un 4%, mentre que les accions del BBVA cauen un 5,5%. Si l'operació prospera, naixerà el segon banc més gran de tot l'Estat i un dels més potents de tota Europa. Però anem a pams, perquè fa tot just una estona el BBVA ha donat més detalls d'aquesta OPA. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Carlos Torres parla de gran operació per a les dues entitats, defensa que són complementàries i que generen valor per a tothom.
Que és una transacció que crea mucho valor para todos, crea valor claramente para nuestros clientes que se van a beneficiar de una entidad mejor, una entidad con una oferta de producto amplia y muy potente, también de la mayor eficiencia de la entidad resultante que llevará un mayor impulso también a la actividad empresarial y al crédito.
I és que pel president del BBVA ara és el moment oportú per fer aquesta operació que ja es va intentar abordar fa uns 4 anys.
Tenemos una perspectiva positiva de lo que pueda ocurrir en España y ese es un buen contexto para la transacción que proponemos, para la oferta que hacemos a los accionistas de Banco Sabadell. Nos gusta el mercado español y por eso queremos crecer en él.
I amb aquests arguments, Torres confia que els recels del govern espanyol desapareguin i destaca que, en principi, tenen el vistiplau del Banc Central Europeu, un organisme que des de fa anys defensa la necessitat d'apostar per fusions bancàries per concentrar molt més la banca. El moviment del BBVA deixa en mans dels accionistes del Banc Sabadell el futur de l'entitat. Seran ells els que finalment hauran de decidir si el banc té més valor en solitari, com ha defensat fins ara el Consell del Banc Català, o bé formen part de l'entitat basca. Es necessita sumar el 50,01% de les accions per tirar endavant l'operació. Un suport que Torres espera aconseguir perquè argumenta els accionistes minoristes del Sabadell sortiran beneficiats de ple amb l'operació.
Y hay que tener en cuenta también que las acciones de BBVA, por la liquidez que tienen, que es una liquidez muy importante, 3-4 veces la liquidez que tienen las acciones de Banco Sabadell, en gran medida es lo mismo que recibir efectivo para los accionistas minoristas que no tienen posiciones grandes y quisieran deshacerlas. Es decir, que la alternativa al efectivo la tienen muy rápido.
A més, molts dels accionistes del Santander també estan presents en el BBVA i hauran de dir si donen per bona l'oferta, l'OPA llançada per l'entitat basca, al mateix preu que va proposar fa una setmana amb una fusió amistosa. Una acció del BBVA per cada 4,83 de les del Sabadell. Recordem que bona part de l'accionariat del Sabadell, un 53%, està en mans de grans fons d'inversió, mentre que els inversors minoristes representen el 47% després de la sortida progressiva de les grans fortunes catalanes que controlaven l'entitat presidida per Josep Oliu. En tot cas, el pas fet avui per l'entitat basca és una operació sense precedents i ens hauríem de traslladar a l'OPA del Banc Bilbao sobre Banesto de fa 40 anys, una operació que va fracassar.
Com dèiem, aquesta OPA del BBVA ha agafat tothom a contrapeu i tant el govern espanyol com el català, també empresaris, sindicats i organitzacions de consumidors hi estan en contra. I el principal motiu de rebuig és la concentració bancària que ja de fet és molt elevada a Espanya. Ara el 70% dels dipòsits i dels crèdits estan en mans de només 4 entitats i ara passaríem a tenir-ne només 3 que ho concentrarien tot plegat. La concentració suposa menys competència i, per tant, menys oferta i serveis més cars per a les empreses i els consumidors. De fet, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha comparegut per exposar els seus arguments contraris. Madrid, David Melgarejo, bon dia.
Bon dia. Per dir que la rebutgen tant pel que fa a la forma com al fons, pels efectes lesius en el sistema financer, per confirmar que no comparteixen els arguments del BBVA i per insistir que tenen l'última paraula a l'hora d'autoritzar aquesta fusió. Això sí, d'acord amb el que diguin els organismes reguladors. El ministre d'Economia és Carlos Cuerpo.
Queremos y buscamos un sector financiero fuerte, robusto, que siga contribuyendo al crecimiento de la economía española, pero que lo haga teniendo en cuenta a los clientes y que lo haga teniendo en cuenta esta agenda tan importante de inclusión financiera.
Fins ara, la part socialista del govern espanyol no havia estat tan contundent amb aquesta operació com ho és avui, però la seva oposició no és tan frontal com la de Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona, crida a paralitzar l'OPA. Des de la patronal, des de la COE, el seu president Antonio Garamendi ha recordat que en definitiva es tracta d'una operació entre dues entitats privades.
I des de Catalunya, el govern creu que l'operació perjudicarà l'economia catalana en el seu conjunt, Pilar García.
El govern parlarà amb els organismes que vetllen per la competència per exposar-los els seus arguments en contra, que ha explicat el president Pere Aragonès.
La concentració bancària que comportaria dificultaria l'accés al crèdit i també l'accés a la inclusió financera en el conjunt del país. En segon lloc, perquè el risc de perdre centres de decisió que ara estan a Catalunya, seus operatives i serveis centrals que estan a Catalunya i que anirien a altres territoris, tindria un impacte també en l'accés de les empreses i les famílies catalanes al crèdit.
Des de la patronal PIMEC, Antoni Canyeta, i des de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han posat en valor la proximitat del Sabadell en el teixit empresarial.
L'OPA hostil del BBVA al Banc de Sabadell, en cas de que prosperés, les grans perjudicades serien les petites i mitjanes empreses catalanes i les companyies espanyoles. Amb la desaparició del Banc de Sabadell, les petites i mitjanes empreses quedarien orfes de finançament.
I és que a Catalunya, el Sabadell té 340 oficines i uns 5.000 treballadors. El BBVA té més de 400 sucursals i uns 4.000 empleats.
I es dona per fet que hi haurà una disminució d'establiments i de personal si l'absorció tira endavant. Ingrid Vilanova és la responsable del sector financer de Comissions Obreres a Catalunya.
Nosaltres el que farem serà preservar al màxim les condicions laborals, preservar al màxim els llocs de feina i garantir, doncs, que tothom que es vulgui seguir treballant tingui lloc de feina.
Des de l'Associació d'Usuaris Asofin recorden que els serveis de les entitats bancàries són essencials per als ciutadans i les empreses i han de ser universals i donar cobertura arreu del territori.
I és que aquest pas del BBVA de dirigir-se directament als accionistes del Sabadell per comprar-los les accions no era el que esperaven els experts, que confiaven que hi hauria una segona oferta amistosa. Veuen l'OPA hostil com un pas arriscat perquè la fragmentació de l'accionariat del Sabadell fa complicat que el BBVA aconsegueixi més del 50% dels títols a què ha condicionat l'operació, al contrari del que deia Carlos Torres, Jordi Canal.
El professor de l'EAE Business School, Jordi Coll, considera que l'amalgama de petits accionistes històrics i fons d'inversió i la falta d'un nucli dur fa difícil arribar a aquest percentatge i que prosperi l'OPA. Són declaracions a Catalunya Informació.
Poques. De fet, l'any 80 ja va haver una OPA del BBVA a Banesto, que no va prosperar, i aquesta, tenint en compte el caire de l'accionariat petit del Banc Sabadell i la pròpia identitat del banc, jo no li veig possibilitats d'arribar a un 50% d'adquisició de les accions amb l'oferta actual.
Segons Coll, tot plegat, però, seria un procés que aniria per llarg, que seria qüestió de mesos. Perquè tires endavant l'operació, caldria que l'OPA passés per la Comissió dels Mercats de Valors. També hauria de superar l'anàlisi de la Comissió de Competència dels Supervisors Bancaris, el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu. A més, també hauria de rebre el vistiplau de les autoritats d'altres països on operen les dues entitats. Si han acabat, el govern espanyol hauria de firmar l'operació. També caldria una junta d'accionistes del BBVA que aprovés l'ampliació de capital pel canvi d'accions i fer aquest canvi efectiu. El BBVA calcula que tots aquests tràmits trigarien fins a 8 mesos.
Doncs veurem què és el que passa. En tot cas, aquesta OPA hostil del BBVA per absorbir el Banc Sabadell ha marcat en bona part el penúltim dia de campanya per les eleccions al Parlament de diumenge. Fa un moment sentíem el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, rebutjant l'operació, com també han fet la majoria de presidenciables. Sentim Salvador Illa, del PSC, Carles Puigdemont, de Junts, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
Toda Catalunya dice no esta OPA. Por el fondo y por las formas. Es una OPA hostil, por tanto no acordada, y por el fondo. No beneficia nada a la competencia, concentración en el sistema financiero ya insuficiente, perjudica la inclusión social, perjudica que podamos tener servicios financieros en todo el territorio, puede afectar al empleo, pierde peso de decisión Cataluña.
Crec que ha de ser contestada, i ha de ser contestada amb força per part de les institucions. Esperem que el govern espanyol també assumeixi la seva responsabilitat aquí, i ha de ser contestada amb dret i amb justícia. Crec que és una mala notícia aquest anunci i vaja aquí. Crec que fins i tot ha d'haver-hi una certa unanimitat espero, vaja, entre les forces polítiques a Catalunya a defensar la posició del Banc de Sabadell.
El sector bancari no té límits i hem de ser nosaltres qui li parem els peus. I per això el govern de l'Estat ha d'instar a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència a aturar aquesta OPA hostil.
En canvi, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, veu legítima aquesta OPA.
En cuanto a la legitimidad de la operación no tenemos absolutamente nada que objetar y lo que sí que decimos es que en cuanto a la competencia, las administraciones y las instituciones tienen que vigilar que esto no repercuta en una merma de derechos para los consumidores.
Però a banda d'aquesta OPA, les possibles aliances postelectorals també han estat protagonistes en aquest penúltim dia de campanya. El candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha deixat la porta oberta a pactar amb el PSC en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona, Albert Prat.
Ni des del punt més elevat de la ciutat, Pere Aragonès ha volgut dir si prioritzarà Junts o el PSC l'endemà de les eleccions. En una conversa amb Ricard Ostrell des del capdamunt de la Torre de Collserola, el candidat s'ha mostrat confiat que podria arribar a convèncer els socialistes perquè defensin un referèndum.
La proposta del referèndum, el PSC està molt allunyat. Ja ho sé. Ara, jo no renuncio a guanyar, jo no renuncio a convèncer a ningú, ni ha que, evidentment, l'extrema dreta ni m'hi dirigeixo.
Puigdemont o Illa ha sigut la pregunta que més vegades se li ha fet aquesta campanya i, segons ell, l'ha defugit per no caure en contradiccions.
Jo he de poder dir, escolti'm, em van dir una cosa en campanya i hem complert. Quan veus que el que han hagut de fer altres per justificar el canvi de criteri, home, jo no vull haver de passar per això.
Junts per Catalunya ha tornat a focalitzar avui les crítiques contra el PSC, aquest cop al català. Carles Puigdemont ha acusat els socialistes d'allunyar-se de la lluita social per la defensa de la llengua. Argelers, Martí Ferrero.
Carles Puigdemont alerta que s'incompleix la vehicularitat del català a l'ensenyament i que l'ús social recula de manera alarmant. Reivindica la immersió i adverteix que caldran reformes en les lleis de política lingüística.
Que hem de probablement refundar també molts principis de les vigues mestres que han aguantat l'arquitectura jurídica de la llengua catalana, que fa que avui els drets dels catalanoparlants avui no estan garantits a Catalunya.
I denuncia que el PSC ha dimitit dels seus compromisos amb la llengua.
Dic que hem de recuperar una mica els orígens de la lluita del català com una lluita social. I em sap molt de greu veure l'actual PSC que s'allunya aquesta tradició en la que hi havia militat, per altra banda, de manera molt activa.
En conversa amb l'escriptor Albert Sánchez Pinyol, el candidat de Junts ha defensat l'intervencionisme de l'administració perquè els creadors en català tinguin incentius.
I la cap de llista dels comuns, Jéssica Albiach, ha fet campanya avui a Vilaseca, al Tarragonès. Allà ha llançat tota l'artilleria contra el PSC. Els ha acusat de menystenir les comarques de Tarragona amb el Hard Rock. Jordi Corbalan.
Des de Vilaseca, al Tarragonès, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, ha carregat contra el PSC pel Hard Rock.
Per què tracten d'aquesta manera el Camp de Tarragona? Per què les comarques gironines són unes privilegiades i, en canvi, volen continuar tractant el Camp de Tarragona a Tarragona com si fora el pati de darrere de Catalunya? Evidentment, aquest no és el nostre model. El nostre model és el d'una Catalunya cohesionada.
I per això demana el vot pels comuns.
Tots aquells que volen ser tractats amb respecte, el seu vot és als comuns. I més amb un PSC i amb una Esquerra Republicana que el que volen és pactar amb Junts.
Els comuns aspiren a mantenir l'escó que tenen per Tarragona.
I mentrestant, el Partit Popular imposa la seva majoria al Senat, a Madrid, per tal d'aprovar en comissió el seu veto a la llei d'amnistia. És el pas previ perquè la Cambra Alta rebutgi el text la setmana que ve i el retorni al Congrés, on no hi haurà ja més obstacles perquè l'amnistia quedi aprovada definitivament a finals d'aquest mateix mes de maig. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. De les dues propostes de veto, només s'ha aprovat la del PP. Vox ni tan sols ha volgut defensar la seua. Els populars no han afegit cap esmena al text. El senador Antonio Silván n'ha tingut prou de qualificar la llei d'inconstitucional.
Esta proposición de ley no es otra cosa que un colosal e insólito ejercicio de arbitrariedad y en sus manos está evitarlo.
El ple de la Cambra Alta ratificarà el veto del PP dimarts que ve, dos dies abans que s'acaben els dos mesos durant els quals els populars han retingut la llei d'amnistia al Senat, una estratègia de dilació que no ha servit de res, com han insistit Josep Lluís Cleries de Junts, Joan Queralt d'Esquerra i Antonio Magdaleno del PSOE.
Doncs s'aprovarà al Congrés la llei d'amnistia malgrat el Partit Popular i la seva manera de fer filibustera i xapucera.
Pèrdua de temps. En lloc de fer política, fan aquesta mena de comèdia.
Y todo lo que han hecho en esta comisión especial ha sido una pantomima política y mediática que, de nuevo, no les ha salido.
Un cop la llei d'amnistia marxi del Senat amb el veto del PP, el Congrés tindrà via lliure per aprovar-la definitivament al ple de l'última setmana de maig, en plenes negociacions per formar govern a Catalunya.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa per la publicitat i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això, a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Només fins al 9 de maig tens la patata rentada Carrefour El Mercado, malla de 5 quilos, a només 79 cèntims al quilo. I 3x2 en tots els detergents líquids Ariel Original. Vàlid als hipermercats Carrefour Market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Israel s'indigna amb el seu principal aliat, els Estats Units, davant l'amenaça de tallar-los determinat subministrament d'armes si duen a terme l'anunciada invasió de Rafah, al sud de Gaza. Alguns ministres i diplomàtics, de forma més o menys punyent, mostren el seu rebuig a les paraules de Joe Biden aquesta mateixa nit a la CNN.
Si entren a Rafah, encara no ho han fet, si hi entren, no els subministrarem les armes que s'han utilitzat fins ara per combatre a Rafah, a les ciutats, per fer front a aquest problema. Continuarem garantint la seguretat d'Israel i la seva capacitat de respondre als atacs provinents a la regió. Però no, no està bé. No els subministrarem més armes ni obusos d'artilleria.
Però mentrestant, els tancs israelians continuen atacant l'enclavament de Rafah, d'on han fugit 80.000 palestins des de dilluns, segons dades de l'ONU. Jerusalem, Rosel, Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Estupefacció a Israel per les amenaces del president Biden. De moment no hi ha hagut cap reacció oficial, però el ministre d'Afers Exteriors ha piulat que Israel continuarà lluitant contra Hamas fins a aconseguir la seva destrucció, perquè ha afegit no hi ha una guerra més justa que aquesta. Molt més contundents han estat els elements més extremistes del govern israelià, que han sortit en tromba a criticar la decisió nord-americana. El ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha dit a la xarxa X que Hamas estima Biden i ha dibuixat un cor entre els dos noms. El ministre de Finances, Bezalel Smotrich, del Partit Sionista Religiós, ha instat a envair Rafah com més aviat millor. Fins ara, Biden s'havia resistit a amenaçar amb la suspensió de l'enviament d'armes a Israel. Recordem que els Estats Units són el seu principal proveïdor. Els gabinets de guerra i de seguretat israelians decidiran aquesta tarda com abordar la nova postura nord-americana. Algunes fonts de l'àmbit de la seguretat diuen que aquestes armes no són vitals per tirar endavant l'ofensiva de Rafah, però sí que ho són, per exemple, per al front del Líban, on calen míssils de més llarg abast i precisió.
I Vladimir Putin, per la seva banda, assegura que farà tot el possible per evitar un conflicte mundial, però afegeix que no permetrà que ningú amenaci Rússia. En el seu discurs, el dia de la victòria sobre el nazisme, amb desfilada militar inclosa, aquesta que sentim de fons, el president rus ha acusat Occident d'actuar amb arrogància i amb esperit de revenja, Sergi Roca.
En dos dies, Putin ha passat d'inaugurar el seu cinquè mandat enmig de la pompositat del Palau del Kremlin a deixar clar el seu rumb mundial en una plaça roja vestida amb honors militars. Sense citar-los, el president rus ha llançat un missatge clar als aliats de l'OTAN. Putin se sent amenaçat, però més que fort.
Rebutgem les pretensions d'exclusivitat de qualsevol país o aliança. Sabem l'alt preu que es pot arribar a pagar per aquestes ambicions. Rússia farà tot el possible per evitar un enfrontament mundial, però al mateix temps no permetrem que ningú ens amenaci. Les nostres forces estratègiques sempre estan en alerta.
El missatge, però, no els haurà arribat cara a cara, com l'any passat, cap presència de líders occidentals, però sí dels aliats tradicionals del Kremlin, començant pel bielorrus Lukashenko, seguint pels autòcrates de l'òrbita soviètica de l'Àsia Central i rematant-ho amb els líders de Cuba, Laos o Guinea-Bissau.
Tot això a Moscou, però mentrestant Kiev avui també estaven de commemoració.
Sí, el Dia d'Europa, una celebració a la qual els ucraïnesos es van afegir l'any passat, un any després de l'inici de la guerra i com a clara mostra del seu acostament a la Unió Europea. En un acte on l'acompanyava la presidenta de l'Eurocambra, Volodymyr Zelensky ha reivindicat la unitat europea davant l'agressió russa.
I una cosa més en la informació internacional. Les autoritats de l'Aràbia Saudita van disparar a matar per forçar les expulsions i poder fer una ciutat futurista enmig del desert. Es tracta del projecte estrella de Mohammed bin Salman, l'home fort del país, que pretén transmetre una imatge de transformació econòmica i d'innovació tecnològica, Quim Olivares.
Sí, un coronel saudita exiliat al Regne Unit explica a la BBC que les excavadores van arrasar les poblacions que vivien a l'indret on ara s'està aixecant Niom, que s'estendrà en una línia de mig quilòmetre d'ample per 170 quilòmetres de llarg. Joshua Cooper, sotsdirector executiu del KIST, una ONG que documenta violacions als drets humans a l'Aràbia Saudita, confirma al podcast Mapa Mundi la violència contra la tribu dels Huwaitat.
Malgrat protestar, van ser desplaçats per la força i qualsevol que es queixava va ser detingut. I ara hi ha milers de membres d'aquesta tribu amb penes llargues de presó i molts que afronten la pena de mort. Aquesta seria la part fosca de Niom.
Fins ara ja han executat un membre de la tribu que suposava el trasllat.
A partir d'avui ja podem escoltar aquest podcast Mapamundi, que ha dedicat dos capítols al nepotisme, el primer sobre Guinea Equatorial i el segon sobre l'Aràbia Saudita, dos països controlats cadascun per una sola família. Tornem a Catalunya perquè un dia com avui, però de fa 40 anys, a l'Hospital de Sant Pau es va fer el primer trasplantament de cor amb èxit a tot l'estat espanyol. Una cirurgia que llavors semblava impossible. Ara se'n fan entre 50 i 60 cada any. Avui l'Hospital Català ho celebra amb diversos actes durant tot el dia, Mònica Mas.
L'artífex d'aquest primer trasplantament de cor va ser Josep Maria Caralp, cirurgià cardíac. Aquell 9 de maig del 1984 va implantar un cor d'un donant a Juan Alarcón, de 29 anys, i culminava així 20 anys de preparació d'aquesta cirurgia que anys enrere havia assajat amb gossos. Ho ha recordat a Catalunya Ràdio.
I li vaig dir que l'única solució pel seu problema seria fer-li un trasplantament de cor. Ell em va mirar una mica sorprès i em va preguntar quants havien fet. Jo li vaig dir que cap. Aquell seria el primer, però que estigués convençut que aniria bé, perquè estaven molt preparats. L'endemà el vaig anar a veure i em va dir, d'acuerdo, no tengo otra solución, pues adelante.
El Juan Alarcón va viure 9 mesos amb el cor trasplantat fins que va fer un rebuig fatal de l'òrgan i va morir.
Com han evolucionat els trasplantaments de cor a Catalunya en aquests 40 anys?
La supervivència ha augmentat molt. El primer any és de prop del 90% i molts dels pacients viuen entre 20 i 30 anys amb un cor trasplantat. S'ha avançat en els tractaments per evitar aquest rebuig de l'òrgan. El doctor Antonino Ginel és el director del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital de Sant Pau.
Hem sigut capaços de trasplantar pacients amb cardiopaties més complexes, però en el cas de la cirurgia, que el que més ha avançat és els sistemes que tenim per preservar la circulació del cos durant el temps que estem fent el trasplantament, que és el que es diu circulació extracorpòrea, que ha evolucionat i ha fet que la cirurgia sigui molt més segura.
De donants ara n'hi ha més, però són més grans que fa 40 anys.
Canviem de tema, falta un minut per arribar a dos quarts. La plaça Imperial Tàrraco, a Tarragona, és l'escenari avui d'una nova mobilització de la plataforma Revolta Pagesa per reclamar el compromís dels partits polítics per dissenyar conjuntament una estratègia hidrològica nacional. Apel·len a les diferents formacions que signin un document amb una dotzena de reivindicacions per una gestió de l'aigua més eficient. Unitat Mòbil, Xavi Espel, Clara Chavarría Domingo.
Fins aquí han vingut una trentena de tractors de la Conca de Barberà, al Camp i Baix Camp, i s'hi quedaran fins a les 7 de la tarda. Hi han habilitat taules, cadires i carpes per passar-hi el dia mentre esperen que els partits passin a signar un document de 12 punts en què reclama el disseny d'una estratègia hidrològica nacional que tingui en compte les necessitats del sector agrari. En parla Ramon Rojo, de Revolta Pagesa.
Avançar totes les obres que n'hi ha pendents, donar-li red de suport als llenyosos, tenir més presència dels pagesos dintre de les organitzacions, com per exemple de l'ACA, perquè penseu que amb el tema de l'ACA nosaltres fem servir entre el 70 i el 80% de l'aigua de Catalunya i en canvi gairebé no tenim representació dintre de les juntes. Llavors no té sentit que aquest òrgan gestor de l'aigua no tinguem una bona presència allà.
Les formacions que de moment s'han adherit són la CUP, Junts i Aliança Catalana. El candidat per la CUP a Tarragona, Sergi Saladier, ha exposat una de les mesures que proposa la formació.
Hem de garantir i hem d'obligar a que tots els aliments que són subministrats pel sistema públic, que a Catalunya són 1 milió d'àpats diaris, sistema públic, aquest milió d'àpats diaris ha de ser de proximitat i això estimularia la generació de productes que ara hem deixat de fer. A Catalunya només és sobirana un 30%.
Esquerra ha optat per donar suport al manifest d'Unió de Pagesos i la resta de grups per ara no s'hi han adherit.
I la pluja del mes d'abril passat, tan esperada al camp, ha resultat perjudicial, en aquest cas, per la collita primerenca de cirera, amb fruits que tenen la pell trencada per excés d'aigua. No obstant això, en global s'espera una bona campanya, sobretot per la qualitat i la mida més gran de les cireres. Lleida, Estela Bussoms.
En concret, s'esperen collir unes 8.700 tones al conjunt de Catalunya. No s'arribarà al màxim del potencial productiu català, però serà una bona campanya, segons Manel Simón, director de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat.
La producció seria similar a l'any passat, amb aquesta afectació de menys número de fruits en varietats més primerenques, sobretot per aquestes altes calors de l'any passat, però més calibre.
Per tant, els factors meteorològics han afectat sobretot les cireres primerenques. La calor i l'estrès hídric de l'any passat han reduït el nombre de fruits i, d'altra banda, en algunes finques, la pluja que va caure en el moment que la cirera creixia ha fet que la pell s'hagi esberlat. Ho explica Oriol Teixidor, productor de cerosa al Segrià.
Ens va agafar les primeres pluges just a començar, amb varietats molt propenses a rajades del cutis de la pell. I clar, si vas mermant les pluges i els factors climàtics, doncs de cada vegada hi ha menys producció.
De moment, la campanya també ha arrencat amb preus bons per als productors, tant per a la cirera com per a una altra espècie que ja s'ha començat a collir, l'albercoc.
A Barcelona hi ha 45.000 persones empadronades sense un domicili fix. Són dades de l'Ajuntament que assegura que reforçaran aquest circuit després d'anunciar que, a partir del mes de juny, les entitats socials ja no podran empadronar les seves seus. Un canvi que afectarà persones sense sostre i d'altres col·lectius, com ara dones víctimes de violència masclista, que s'hauran de tornar a empadronar per poder accedir als serveis més bàsics, Marriera.
Un total de 1.700 persones es veuran afectades directament i hauran de tornar a tramitar el padró sense un domicili fix, un tràmit molt més llarg, ja que per accedir-hi cal tenir un informe sobre reconeixement de residència que pot trigar uns 6 mesos. Des de l'Ajuntament, Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social, assegura a Catalunya Ràdio que s'estan tramitant uns 3.000 casos al mes.
Amb una demanda alta i amb un nivell també d'unes xifres, no?, d'empadronament sense domicili fix, que són altes, són més de 45.000 persones, el que justament corrobora que Barcelona té una tradició en apropar-se a modalitats d'empadronament que són més complexes a l'hora d'acompanyar-les.
Una de les entitats afectades pel canvi de l'Ajuntament de Barcelona és Invia, sentint Francesc Dalmau, responsable de l'àrea d'inclusió residencial de l'associació.
Nosaltres, que atenem dones i infants supervivents de violència i en situació de sensellarisme, aquesta mesura pot comprometre doncs, al voltant del 50% de les persones acollides residencialment. Estem parlant al voltant de 40-50 persones.
Les entitats avisen que és una nova trava burocràtica i que pot afectar també moltes persones que estan fent els tràmits de residència.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
La cultura espanyola fa un primer pas per lluitar contra les violències sexuals contra les dones. El Ministeri i l'Acadèmia del Cinema Espanyol i de les Arts Escèniques uneixen forces per posar en marxa una unitat per donar una resposta a situacions passades i futures de violència. Montse Camps.
La unitat proporcionarà assistència psicològica, assessorament legal i acompanyament anònim sense necessitat d'una denúncia policial prèvia. Tindrà un pressupost de 60.000 euros i entrarà en funcionament al setembre. Cayetana Guillén Cuervo és presidenta de l'Acadèmia d'Arts Escèniques.
Yo, como víctima de agresión sexual, me siento muy orgullosa de poder estar aquí dando voz, apoyando, sintiéndome útil, siendo un referente y una luz para todo el que quiera mirar, porque las cosas se pueden cambiar.
L'Acadèmia Catalana ja té una unitat similar que funciona des de fa 2 anys. La presidenta, Judit Colell, també ha assistit a la presentació que s'ha fet avui a Madrid.
Ens sentim molt contents de ser els inspiradors d'aquest departament. Realment aquesta unitat és igual que la nostra. Nosaltres vam ser pioners a Europa i hem tingut estret contacte tant amb el ministre com amb el secretari d'Estat. Vam tenir una reunió amb l'Acadèmia de Cinema.
El cinema català tindrà previst el seu protocol d'antiassetjament el mes de juny.
L'actriu Cate Blanchett rebrà el Premi Donostia al Festival de Cinema de Sant Sebastià. També protagonitzarà el cartell oficial del certamen, Montse Mas.
Serà la primera visita al festival que farà l'actriu australiana, tot i que s'hi han projectat algunes de les seves pel·lícules, com Babel. Blanchett acumula més de 200 reconeixements, ha guanyat 2 Oscars i ha treballat per directors com Martin Scorsese, Steven Spielberg o Woody Allen. El festival arriba a la seva 72a edició i es farà del 20 al 28 de setembre.
Més de 200 peces ens traslladen al Japó clàssic a l'exposició del Palau Martorell de Barcelona. Objectes que ens acosten a la realitat de les geishes i els samurais i a través seu a les principals expressions de la seva cultura. Barcelona, Valeria Obereda.
És Geisha Samurai Memòries del Japó, una exposició que ens acostarà al país asiàtic des del 1600 i fins al 1912 o el que és el mateix del període Edo al Meiji. I un primer advertiment del comissari Ferran López Alagarda, president de la Federació Espanyola d'Antiquaris.
No podem mirar el Japó amb els ulls d'Occident. Tenim que entendre el món japonès.
El samurai i els guerrers japonesos els veurem com la personificació de la lleialtat i de les geishes. Admirarem els seus objectes, com aquests dos.
La kintsasa no deixa de ser una peineta que li recull el seu cabell per cada dia portar una forma, expressió amb el cabell diferent, que també d'alguna manera representa el seu estat d'ànim quotidià. Després, el kimono, els seus bordats, els seus colors. No és el mateix un dia de pluja que un dia de sol.
El teatre i els gravats japonesos, com l'emblemàtic Lona de Hokusai, també són presents a l'exposició que es podrà visitar des de demà i fins al 8 de setembre.
La Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable Biocultura arrenca avui en un moment àlgid de conscienciació per la sostenibilitat i el medi ambient. El certamen presenta una oferta de 400 expositors que s'instal·len fins diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Una fira capdavantera que celebra 30 anys. Molts productes alimentaris presentats en edicions anteriors, com el tofu o les llets vegetals, ara ja es troben a qualsevol supermercat. I ara se'n proposen de nous, com explica la directora del certamen, l'activista mediambiental Ángeles Parra.
per exemple, la kombucha, també el ghee. El ghee és com una mantega que té moltíssimes propietats. Com podem portar a la cuina les castanyes, que aquí al Montseny en tenim moltíssimes i s'han d'aprofitar. També les algues, com cuinar les algues. Tenim una zona de show cooking amb absolutament cada hora un taller de cuina.
El certamen espera rebre uns 50.000 visitants.
Este pacto es para siempre, como nuestra amistad.
Clara Roquet estrena la seva primera sèrie per una major. És Les Largues Sombres i arriba demà a la plataforma de Disney, Marc Garriga.
És un thriller sobre la culpa i el pes del passat emmarcat en un grup de dones que reviuen vells enfrontaments després de l'aparició del cadàver d'una antiga companya d'institut. El repartiment l'encapçalen Elena Naya, Belén Cuesta, Irene Escolar i Marta Etura. Per la seva part, Filmin aposta per Falcon Lake, una pel·lícula llargament esperada, presentada a Cannes i nominada al César, i que és un relat romàntic d'estiu d'un adolescent que se enamora d'una noia més gran que ell. I a Netflix, l'actriu Brooke Shields, sex symbol als 80, estrena una comèdia romàntica, La madre de la novia. I acabem amb novetats per als fans. Els de la sèrie Pequeñas Mentirosas tenen ara spin-off a HBO Max, Escuela de Verano. Els de l'anime tindran a partir de dissabte a Crunchyroll més teca de la sèrie Guardianes de la Noche. I els del Doctor Who tenen a Disney Plus nova temporada amb Kuti Gatwa, conegut per Sex Education, que és el primer actor negre que encarna el Senyor del Temps.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si els aficionats del Barça es quedaran sentint la ràdio, però el dia és complicat.
Clar.
Parlant d'esports, fins a les 3, amb tot males notícies pels culers.
Sí, hem rebut peticions fins i tot de no fer esports, però aquí al Catalunya migdia en parlem d'esports sempre. I sobretot avui, perquè també hi ha bones notícies.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ahir realment va ser una nit per oblidar pel barcelonisme.
S'acabarà el somni europeu del Barça. 7-8 a l'Olympiacos, la gent ja celebrant-ho, abraçant-se, i el Palau, doncs, èxode. Èxode, la gent se'n va decebuda amb aquesta nit que ens queda amb el Barça fora de la Final Four i Sergi Andreu al Madrid a la final de la Champions.
Encara no s'ha acabat, però afegirà un minut més l'àrbitre, però sí, sí, Madrid 2, Bayern 1, el Madrid serà a la final de la Champions.
Gairebé alhora, el Barça quedava eliminat de l'Eurolliga i el Madrid es classificava per la final de la Champions de futbol. Però anem a pams, comencem per la decepció que es va viure ahir al Palau Blaugrana. El Barça ho va tenir a prop, però els últims minuts va perdre amb l'Olympiacos. I Ernest Macià, avui quin ambient hi ha a l'equip després, l'endemà d'aquesta eliminació?
Doncs molta tristesa, perquè era el gran objectiu de la temporada. Les temporades es construeixen al voltant d'anar a la Final Four. Si no s'hi va, evidentment queda la Lliga CB i, per tant, ara el Barça amb menys partits podrà planificar millor el tram final de temporada, però ahir la veritat és que el Barça va anar per davant durant bona part del partit, pràcticament fins al minut 35. És veritat que jugant al ritme que volia l'Olympiacos, i és veritat que amb distàncies molt curtes, i al final els grecs, doncs bé, amb dos triples se'n van anar de 8. El Barça va tenir encara l'opció de col·locar-se a 3 i tenir la possessió per empatar, però la Provito la va relliscar i, per tant, es van perdre totes les opcions de l'impossible. Aquest era Roger Grimau parlant del que havia sigut aquesta temporada en la qual s'han quedat a les portes de la Final Four.
Ha sigut tot molt, molt, molt trebat. S'ha anat decidint per petites coses, a excepció del quart partit. I ja et dic, les valoracions que pugui fer de com ha anat la temporada amb el resultat final i no ens ha classificat per la Final Four, doncs crec que no tenen molt de sentit.
La temporada del Barça de bàsquet continua. De fet, demà hi ha una nova jornada de la Lliga ACB, on, per cert, avui, Ernest, hi ha partits en presència catalana, també.
Doncs sí, sobretot estarem pendents del Baxi Manresa, que juga les opcions a anar a play-off, perquè en té prou guanyant els mateixos partits que guanya el Baskonia. És a dir, si en aquests dos partits el Manresa en guanya un i el Baskonia també en guanya un de dos, doncs els manresans van a play-off. Si el Manresa perd els dos partits, però el Baskonia perd els dos partits, el Manresa va a play-off. Només que el Baskonia guanyés un partit més que el Baxi en aquests dos, però compte, perquè el Baskonia juga a la pista del Madrid l'última jornada i juga a casa amb l'Ucamp de Múrcia, que és un rival directe. Per tant, el calendari dels bascos no és fàcil i a Can Manresa, evidentment, estan amb molta expectació de tornar a fer història. Pedro Martínez.
Jo veig l'equip amb ganes, jo veig l'equip il·lusionat i bueno, simplement, pues que hi ha dies que l'equip rival
ens deixa, entre cometes, pues, que es vegin les nostres carències. I hi ha dies que no, que, com el contra el València, pues, som més capaços de que es vegin les nostres virtuts.
Jugar al Manresa i la penya, també, Ernest.
La penya, amb el Tenerife a 2:15, correcte.
Doncs l'eliminació del Barça de l'Eurolliga, que va ser una part de la nit negra pels culers, i ara parlem de l'altra.
La recupera el Bayern, que ara sí que tindrà l'última pilota penjada cap al punt de parar l'alerta, que pot ser bona, la pilota refusada. Arriba Müller, la pilota, i el gol, 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 gol!
Orsai!
D'un jugador del Bayern, de Delic.
Ha de ser molt clar, perquè l'ha anul·lat la jugada, com per menjar-te-la ara, eh?
Doncs es queixen els jugadors del Bayern.
És que jo crec que no hi ha fora de joc, i la disputa és
Müller. No la revisa?
No, perquè és que l'ha anul·lat, jo crec que no ha deixat continuar.
L'àrbitre, que se'n va a
la... No la revisa, preguntava la Mireia Vera a la transmissió de la Champions de Cat Ràdio, la transmissió del Ricard Torquemada. Doncs no, no la va revisar. Novament èpica i polèmica en una classificació del Madrid per la final de la Champions, com ha passat ja, per això, altres vegades a Udal Serra.
Un guió calcat al d'altres ocasions i amb el mateix final. El Bayern es va avançar en el marcador a poc més de 20 minuts pel final amb un gran gol d'Alfonso Davies, després que el Madrid hagués tingut les millors ocasions. I una altra vegada, els blancs van acabar capgirant el resultat i l'eliminatòria amb dos gols en només 3 minuts, un a 2 pel final i l'altre al primer minut del temps afegit. Aquest cop obre tots dos de Joselu, que ahir es va convertir en el gran heroi del Madrid. Ancelotti no amagava que aquesta pel·lícula ja l'havia vist més d'una vegada.
Lo que ha pasado muchas veces, que es algo inexplicable, ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico. Los jugadores que no paran de creer que se puede hacer.
Però no va faltar tampoc la polèmica final, quan en la darrera jugada del partit l'àrbitre polonès Marciniak no va concedir un gol al Bayern que els hauria pogut dur a la pròrroga perquè, incomprensiblement, va xiular fora de joc abans de deixar acabar la jugada, amb la qual cosa el VAR ja no va poder intervenir. El tècnic del Bayern, Thomas Tuchel, no se'n sabia venir.
I think it's pretty clear and cannot be...
Crec que és molt clar i, en la meva opinió, no hi ha cap dubte que va contra qualsevol regla del futbol actual el que han decidit. Va contra tota regla. Em sap greu, ho accepto. Hem perdut. És el que hi ha, però això no hauria estat així si hagués passat a l'altra àrea.
That would not have happened on the other side.
Pel Madrid, aquesta serà la seva 17a final de la Champions, mentre que pel Borussia Dortmund serà la tercera.
I avui, un cop definida la final de la Champions, Borussia Dortmund-Madrid, també sabrem els dos finalistes de l'Europa League. Jugar el Bayer Leverkusen amb la Roma, l'anar d'avantatge pels alemanys per 2-0, i també jugant l'Atalanta Olímpic de Marsella, l'anada van acabar amb empat a 1. I tornem al Barça. El club blaugrana segueix fent feina per intentar portar bones notícies a l'afició. Avui, Ramon Salmurri, anunci d'un dels jugadors revelació de la temporada, anunci de la renovació de Pau Cubarsí.
Avui és un dia important a Can Barça. S'ha fet oficial aquest acord de renovació fins al 2027, clàusula de rescisió de 500 milions d'euros per Pau Cubarsí, que tenia, evidentment, un contracte desfasat, un contracte juvenil, a tomb del rendiment que està tenint aquesta temporada amb el primer equip. Aquest acord s'ha fet oficial i s'ha signat avui en un acte amb la presència de Joan Laporta, de Rafael Juste, de Joan Soler i del director esportiu Deco. Reaccions del futbolista, reaccions d'un Pau Cubarsí content i especialment satisfet de signar el seu primer contracte professional com a jugador del Barça.
Sí, moltes gràcies primer de tot, i després estic molt, molt, molt content, perquè és un somni de des de ben petit, que un culer pugui renovar amb el Futbol Club Barcelona és el millor que em podria passar en molt de temps, i molt content per això.
Cubarsí ha estat davant els micròfons dels mitjans del club tal i com és ell, un paio natural que no s'esperava, ha explicat, arribar a aquest nivell, que només espera seguir gaudint i que està especialment agraït al club i a Xavi per l'oportunitat que està donant als joves.
Estic molt, molt content per les oportunitats que ens està donant el club, tant a mi com als meus companys, com el Guiu, l'Héctor i tots. Les estem intentant aprofitar al màxim i estem intentant donar-ho tot al camp per poder guanyar més minuts.
Doncs Pau Cubarsí, renovat fins al 2027, el Barça, que té partit de Lliga dilluns amb la Reial Societat, i el Girona, que ho farà demà. De fet, El Girona obrirà la jornada primera, ho farà al camp de l'Alavés. Avui ha parlat el tècnic, Mitchell, i Eduard Solà l'hem sentit obertament parlant de lluitar pel segon lloc de la classificació i poder-li aguantar el pols al Barça.
L'entrenador del Girona, Mitchell, diu que l'equip està preparat per lluitar per la segona posició en els quatre partits que li queden a la Lliga de la Primera Divisió, en què ells i el Barça tenen com a objectiu classificar-se per la Supercopa. El Girona jugarà demà al camp de l'Alavés en el partit que obre la 35a jornada i la comença amb un punt més que el Blaugranes després de la victòria de dissabte passat a Montilivi.
És l'objectiu. Necessitem guanyar els quatre, però primer hem de guanyar demà. Hem de mirar partit a partit, però ara mateix l'equip està per sobre del Barça i el objectiu és aquest. Si som capaços de guanyar els quatre partits, són segons i estarem més a prop de lluitar per un títol que per nosaltres és un somni.
I en ple debat sobre si el Girona podrà jugar a la Lliga de Campions la temporada que ve a Montilivi, Mitchell ha tornat a mostrar-se convençut que sí, que ha parlat amb el club i que tots volen que el primer partit europeu de la història s'ha de jugar a casa.
Al 100% jo vull jugar en Montilivi, però estic convençut i he parlat en el club i el club també. El club vol jugar en Montilivi. Penso que jugaré en Montilivi, però el club i jo pensem que és el millor. I l'afició, al carrer, tothom, ho té clar. El primer partit de la història de Girona en Europa, que serà en Champions, serà en Montilivi.
L'equip farà el viatge d'anada i tornada demà mateix. Abans de marxar hi haurà la llista de convocats, on Mitchell ha explicat que encara no hi haurà Stuani, que no està del tot recuperat. Solís i Borja García també estan descartats. Com que dimarts que ve hi torna a haver partit, en aquest cas contra el Villarreal a Montilivi, Mitchell preveu alguna rotació.
Fem una pausa i quan tornem sentirem un jugador de l'Espanyol que està vivint d'una manera especial i complicada també la lluita per l'ascens.
Catalunya migdia.
Aquest dissabte, 11 de maig, farem el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
1, 2, 3, 3.
Un dels hospitals de referència de Catalunya prepara una jornada especial al carrer amb el Clínic obert per apropar la salut a tothom. I serem en directe amb metges, testimonis, experts i actuacions musicals com Maria Hein.
Crec que sí que és, però igual em foto la posa.
Farem el comunista amb el Joel Díaz i parlarem de cuina saludable amb el Pep Noguer i l'Ada Parellada.
Fem una costellada, que no vol dir que només mengis costell.
I tindrem una conversa molt especial amb tota una estrella de Hollywood.
By my life or death, I can protect you.
Viggo Mortensen.
I will.
Aquest dissabte, 11 de maig, el suplement des de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Amb el suport de la biotecnològica Amgen.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres.
Bon Preu i Esclat.
Aquest any viu la festa de l'escena musical catalana en directe a la plataforma 3K. El desconcert d'ICAT s'instal·la a la Sala Apolo de Barcelona el 14 de maig amb més artistes que mai. Amb Triquet, Su, El Poni Pisador, la Ludwig Van, Gossos, Llum, Maria Hey, Meritxell Nederman, Dani Six i Iski, Joan Garriga, Kelly Isaia i fins a 26 artistes més. Dimarts 14 de maig a les 9 del vespre, escolta el desconcert a ICAT o mira'l a la plataforma 3CAT.
Occident, l'asseguradora que protegeix tot el que t'importa i patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ho dèiem abans de la pausa, l'Espanyol, hi ha un jugador que està vivint d'una manera especial la lluita per l'ascens. Es tracta d'Edu Expósito, que es va lesionar de gravetat el 28 de gener al camp de l'Aldenc i avui, en ple procés de recuperació, Sergi Andreu, l'hem sentit per primer cop.
Sí, Edu Expósito es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret i la previsió és que no torni a jugar fins al mes de setembre. Ara mateix es troba gairebé a l'equador de la seva baixa. L'evolució és bona, el jugador està animat. La seva perspectiva de la situació de l'Espanyol és interessant perquè no forma part del grup de jugadors que salta la gespa, però veu cada dia la feina que fan els seus companys. I per això el migcampista de Cubelles ha volgut llançar aquest missatge a l'afició.
Todavía hay puntos, todavía queda mucho. O sea, yo lo que le digo a la gente es que queda muchísimo hasta que no pite el árbitro el último partido, que sigan apoyando al equipo, que les necesitamos y muchísimo. La experiencia me dice eso, que hasta el último partido pocas cosas se van a decidir antes, ¿no? Entonces está en nuestras manos que eso sea así, ¿no? Que la última jornada en casa contra el Cartagena podamos nosotros llevarnos la alegría y toda nuestra gente que lleva mucho tiempo sufriendo.
I l'equip femení de l'Espanyol va confirmar la seva classificació per la final del play-off d'ascens a primera divisió després de remuntar el partit contra l'AM Lleida, Arnau Mercader.
Sí, les blanquiblaves van superar l'AM Lleida per 2-1 i jugaran la fase final per l'ascens a la Lliga F, és a dir, la màxima categoria del futbol femení. L'AM es va avançar ràpidament al marcador i va posar emoció a l'eliminatòria. Al minut 10, en la primera arribada del conjunt lleidatà, l'OVA va superar Romane Salvador. A la segona part, l'Espanyol es va fer amb el domini del partit i primer Lice Chamorro al minut 53 i després Lucía Vallejo al 75 van capgirar el marcador i van sentenciar l'eliminatòria per un global de 4-1. Parla el tècnic perico Juan Ignacio Ibarra.
El equipo está lógicamente contento porque estamos en los últimos dos partidos, o sea que estamos contentos por estar en esa final y al final el festejo es motivo de eso.
Espanyol i Osasuna, que es va desfer de la Lama per un global de 3-1, es jugaran el bitllet a la Lliga F a doble partit. L'anada serà aquest diumenge al migdia al Sadar, la tornada dijous 16 de maig a la ciutat esportiva. Dani Jarque a les 7 de la tarda.
En ciclisme, l'etapa d'avui del Giro d'Itàlia podria marcar més diferències a la general, ja que se superaran tres trams de terra i als últims quilòmetres hi ha una rampa important que pot beneficiar Tadej Pogacar. I mentrestant, un altre nom propi és el de Mireia Benito, que assaboreix el gran paper que ha protagonitzat en aquesta edició de la Vuelta. La ciclista catalana ara descansa, després d'haver estat la corredora més combativa de la prova i haver protagonitzat una foto Isaac Vilalta per recordar.
Sí, és que el salt de qualitat de Mireia Benito ha estat enorme en aquesta Vuelta, condicionada i afavorida per la baixa d'última hora de la cap de files del seu equip, la sud-africana Ashley Moolman. Això ha donat llibertat a la ciclista de Llorenç del Penedès, que ho ha aprofitat molt bé. L'escapada de la tercera etapa de més de 120 quilòmetres la va posar al primer pla i ha estat definitiva per convertir-la en la corredora més combativa. La fotografia d'ella al podi, amb Demi Follering i Marianne Vos, ja queda per al record. En una entrevista a Radio Volta, admet el suport dels aficionats.
Sí, sí, sens dubte. En aquesta volta jo crec que he viscut coses que no havia viscut fins ara, sobretot això a nivell d'interaccions amb la gent, veure que ho han viscut tan a prop, això és una cosa que m'ha fet especial il·lusió, no? Veure que la gent no només valora el fet de que guanyis o no guanyis, sinó que valorin també l'espectacle.
A Mireia Benito la veurem, per cert, a la Volta a Catalunya. Serà la seva propera cursa a principis del mes de juny.
Entrem en territori olímpic perquè això que sentiu de fons doncs és just el moment en què la flama ja arriba a França, recorre ja terres franceses, ha arribat en vaixell via Marsella i en els pròxims mesos, fins al dia de la inauguració, passarà per més de 400 ciutats i pobles i llocs emblemàtics de França com el Mont Ventoux, el mític port de la muntanya del Tour o les platges de Normandia. Corresponsal a França, Isabel Galí.
La flama ja és en territori francès i avui recorre Marsella, segona ciutat de França, on ahir al vespre va arribar a bord d'un tres pals. El Belém va entrar al Port Vell de Massàlia, així anomenaven Marsella els grecs, aclamat per 150.000 persones. I l'encarregat d'encendre el pebeter, ja en terra ferma, va ser el cantant de rap Jul, una autèntica estrella a la ciutat. Avui els relleus flama en mà els ha iniciat l'antic jugador de l'Olímpic de Marsella, Basil Boli, i també n'ha fet un tram un altre futbolista conegut, Jean-Pierre Papin. D'aquí a 4 dies, la torxa arriba a Còrsega. El 15, 16 i 17 de maig serà a Perpinyà, Carcassona i Tolosa de Llenguadoc. Torna a sortir de l'hexàgon el 9 de juny per trepitjar els territoris d'ultramar i arribarà a París el 14 de juliol, dia de la festa nacional. I el gran repte de nou, la seguretat. Els rellevistes que portin la flama estaran envoltats d'una bombolla de vigilància per garantir que res no pertorbi el seu recorregut de 5.000 quilòmetres per l'hexàgon.
I si parlem dels Jocs Olímpics, hem de parlar de A la Ville de París, que és el podcast olímpic de Catalunya Ràdio, que dirigeix la Marta García, i que en l'episodi d'aquesta setmana, Marta, has parlat amb l'esportista català amb més medalles olímpiques, amb Saúl Cravioto.
Sí, té 5 medalles, en pot guanyar una sisena, repetirà embarcació i companys amb Marcus Gol, Rodrigo Germade i Carlos Alevaron el Piragüí. Competiran el K4-500 després de reconfirmar la seva presència en el selectiu intern de la Federació Espanyola fa unes setmanes.
Sempre m'ha passat el mateix. La meva carrera esportiva sempre ha sigut
fracàs tras fracàs, però bueno, jo crec que és positiu, no? I jo sempre que he tingut un gran fracàs, ha sortit el millor Saúl Cravioto després, no? O sigui que a vegades és positiu i necessari fracassar o fallar. I bueno, ara mateix doncs, no hem fracassat, hem classificat, però bueno, estem alerta i amb ganes d'anar per l'or.
En esta entrevista mos explica Laia que fins i tot va pensar en la retirada, per sort s'ho va repensar i mira, després va guanyar 3 medalles més i ara pot guanyar-ne una altra més. El capítol el podeu recuperar en la de Catalunya Ràdio i en la plataforma 3CAT. I un apunt del cas Rubiales, perquè el jutge cita l'expresident de la Federació Espanyola i els altres 3 acusats en el cas de Geni Hermoso per al divendres 17 de maig a les 10 del matí. Aleshores els notificarà en persona l'obertura del judici oral per ixe cas i també els notificarà què han de fer efectiva la fiança.
Els esports acaben aquí, però segueix el Catalunya Migdia, ja ho sabeu, amb la segona hora amb l'Òscar Fernández.